Bona nit, comencem aquest ple ordinari de 21 de juliol. Com és costum, abans de començar la sessió, es dona paraula a les persones que assisteixen per si volen dir alguna cosa. De moment sembla ser que no. Doncs ja començaríem la part dispositiva del ple. El primer punt seria aprovar l'acte de la sessió plenària que es va fer el dia 7 de juliol. Els diferents grups han tingut l'acte. Hi ha alguna... D'acord? Doncs per tant queda aprovada per unanimitat. Passaríem al segon punt. Aprovar si s'escau la proposta de festes de caràcter local de Sant Celoni i la Vall-llòria per l'any 2012. El senyor secretari, si vol llegir la proposta.
La part dispositiva de la proposta és proposar al Departament d'Empresa i Ocupació la fixació per a l'any 2012 de les festes locals següents. A Sant Celoni, 10 de setembre i 12 de novembre. A la Vall-llòria, 27 d'agost i 18 de desembre. Segon, comunicar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació pel seu coneixement i els efectes escaients.
Bé, això s'ha comunicat a les diferents entitats, diguem, parlat amb els consells escolars també, tothom ha manifestat que semblava bé la proposta que es feia, que és la que es fa normalment sempre, eh? O sigui, dilluns, en el cas de Sassoni són dilluns i en algun cas com és l'any que ve és dilluns i dimarts i en la Vall-llòria són festes que ja venen fixades i normalment no es mou del dia, si no recordo malament, sempre són el dia del patró i de la patrona. Per tant, sembla bé, per tant quedaria aprovat. Passaríem al tercer punt, correcció si s'escau d'una errada material advertida en l'acord de delegació de certes competències del ple a la Junta de Govern Local. Senyor secretari.
Sí, aquest és un tema estrictament tècnic, perquè en la proposta de delegació d'establiment de preus públics,
sempre que es podia donar el cas de qualsevol curset o no, que sigués d'un caràcter molt temporal, fins i tot que, no, que costés 5 euros, s'hauria de portar al ple, i amb el problema que això representa que igual l'aprovaríem quan ja s'hauria fet l'activitat. I com que la Junta de Govern també en aquest cas hi som tots els grups, doncs semblaria fer aquesta correcció de l'errada. Endavant. Per tant, passem al quart punt. Actualització, si s'escau, dels representants de l'Ajuntament de Sant Celoni a la Comissió Municipal de Delimitació amb els municipis limítrofs. Senyor secretari.
La part dispositiva diu actualitzar la composició de la Comissió Municipal de Delimitació amb els municipis limítrofs de Fogars de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu i Riells i Viabrea, de manera que estigui constituïda a partir d'ara per les persones següents: l'alcalde, senyor Joan Castanyo i Auger, el regidor Francesc Deulofeu Fontanilles, el regidor Gerard Mas Ferrer Marfil, la regidora Maria Carmen Montes Azcutia, el secretari i els tècnics municipals Anna Camps i Joan Pujals, que de fet són els mateixos que ja estaven a l'anterior comissió de delimitació.
Sembla bé per part dels grups? Doncs quedaria aprovat. Passaríem al sisè punt, al cinquè punt, aprovar si s'escau la revisió del pla d'actuació municipal pel risc d'incendis forestals. Tindria la... Bueno, cal llegir-ho, o si no ho explicaria el regidor. Ho explica el regidor.
Sí, Jordi? Sí, només comentar que el pla d'actuació municipal per risc d'incendis forestals teòricament s'hauria d'aprovar cada 4 anys i ara ja tocaria. O sigui, un dels motius seria que haguessin passat aquests 4 anys, i els altres motius de revisió també d'aquest pla seria que hi haguessin variacions de l'Infocat, que és el pla autonòmic de prevenció o risc d'incendis, o bé que hi hagués un canvi del risc en l'origen o ubicació dels elements més vulnerables del municipi, o un canvi d'organització municipal, com així ha sigut també. Per tant, això porta que s'hagi de fer la revisió del pla. Llavors, anualment es fa una, el que es diu, una actualització del pla, senzillament.
Sembla bé? Per part dels grups, vot afirmatiu, per tant, quedaria aprovat. Passaríem al sisè... Per unanimitat, sí, sí. Passaríem al sisè punt, ratificar si s'escau la resolució de l'alcaldia pel qual s'han designat els càrrecs polítics i tècnics que conformen l'estructura i organització de diversos plans municipals de protecció civil. Jordi?
No, aquí només és els canvis.
Val. De fet, per no llegir-los a tots, perquè és, no?, una mica llarg,
l'explicació
és posar al dia el tema dels responsables de cada un dels plans, no? Del, per exemple, no? Del regidor que està a seguretat, doncs es posa en els diferents plans, no? I altres regidors que espai públic, etc., doncs es posen en allà. I també si hi, ha algun, hi hagués algun canvi de tècnic, doncs també es fan els canvis corresponents, actualitzant les dades, números de telèfon, etc. Sembla bé? Això és ratificar-ho perquè ja es va fer immediatament per tal de posar-ho al dia per si passava alguna cosa que s'hagués d'activar algun dels plans. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 7, aprovar inicialment, si s'escau, el reglament regulador de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Sant Celoni. El regidor ens faria una explicació.
Sí, això poder millor que ho expliquem perquè a veure si s'entén una mica. Arrel del decret 82/2010 de 29 de juny que es va publicar al DOC el 7 de juliol de 2010, o sigui, era fa escassament un any, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats, instal·lacions, establiments i dependències obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures i d'acord amb l'article 7 de la llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya, el nostre municipi està obligat a tenir una Comissió Municipal de Protecció Civil, que en realitat ja es va crear en el seu moment, però això encara fa que sigui més operativa. En aquest decret es fa menció que els municipis amb més de 50.000 habitants, els municipis que sense arribar a aquesta població tenen al seu terme municipal empreses, entitats, centres o instal·lacions obligats a adoptar plans d'autoprotecció, segons el catàleg d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció en protecció civil, com és el cas de Sant Celoni, i els municipis de caràcter especial tipificats a l'article 17.2 de la llei han de crear l'esmentada Comissió Municipal de Protecció Civil. Els plans d'autoprotecció preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinats les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar. Aleshores, la Comissió Municipal de Protecció Civil té com a funció principal, en l'àmbit d'aquest decret, té altres funcions, però en l'àmbit d'aquest decret té com a funció principal homologar els plans d'autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, instal·lacions o activitats d'interès per a la protecció civil. I aquesta comissió s'ha de dotar d'un reglament regulador, que és com un reglament de règim intern, que es comenta grans trets que ha d'estar integrat aquesta comissió per l'alcalde, que és qui l'ha de presidir, i per representants de l'Ajuntament i de les altres administracions que disposen de serveis afectes als plans municipals, també per representants de les entitats col·laboradores en funcions de protecció civil i de l'associació de voluntaris i voluntàries, si és que n'hi ha, també pels directors o directores dels plans d'autoprotecció de les empreses i dels centres del municipi que hi siguin convocats i del personal tècnic que es consideri necessari. És a dir, per donar contingut i per tirar endavant ja el que és la Comissió Municipal de Protecció Civil, hem de dotar d'aquest reglament de règim intern, aquest reglament que el teniu a vostra disposició.
Hi ha alguna pregunta? No? Per tant, s'entén que també queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 8è, classificació, si s'escau, de les ofertes rebudes i adjudicació condicionada del contracte per a la gestió del centre municipal d'expressió. Si cal llegir la part dispositiva.
La part dispositiva de l'acord diu: classificar en primer i únic lloc l'aplica presentada per Partagàs Expressió Societat Limitada en la licitació del contracte per a la gestió del Centre Municipal d'Expressió, d'acord amb la valoració efectuada per l'Àrea de Cultura i segons el dictamen emès per la Mesa de Contractació. 2. Requeria Partagàs Expressió per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació d'aquest acord presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i d'haver constituït la garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació del contracte referida a una anualitat IVA no inclòs. Un cop aportada la documentació requerida, si es conforma, a adjudicar el el contracte per a la gestió del Centre Municipal d'Expressió, Apartagàs Expressió, d'acord amb els termes que figuren la seva oferta i segons les condicions que s'indiquen al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte. Quart, facultar al senyor alcalde tan ampliament com en dret sigui necessari per a l'efectivitat i execució d'aquest acord i especialment per a la verificació de la documentació portada i a la formalització del contracte administratiu.
Sí, la proposta ve també arrel de la mesa de contractació que es va fer el 13 de juliol i es va posar sobre la taula tot, no? Només hi havia una sola oferta, com s'ha comentat, i les condicions i la puntuació que tenia aquesta oferta que recollia el demanat i que en aquest cas per això es porta al ple per tal de fer l'adjudicació formal. Si hi ha paraules...
Si em permet el senyor alcalde, només puntualitzar que la garantia definitiva és el 5% de l'import d'adjudicació referida a una anualitat i no al conjunt de les anualitats.
Perfecte, això. Molt bé. Paraules?
Val, doncs, des del grup municipal de Convergència i Unió donem suport a la proposta, seguint amb la línia dels últims anys, i simplement volem felicitar el Centre Municipal d'Expressió per la bona feina feta. Creiem que és un referent a Catalunya i això demostren les dades, doncs, per exemple, d'alumnat. En aquests 6 anys s'ha incrementat un 80%, tenim 328 alumnes amb l'oferta formativa, que s'ha incrementat en 17 cursos respecte als inicis del curs 2004-2005 i on destaca la creació de l'escola de teatre el curs 2008-2009 i especialment amb l'implicació amb el municipi que ajuda, doncs, a enfortir i a crear teixit associatiu i cultural, que creiem que com a centre municipal d'expressió ha de ser l'objectiu últim, no? Que la cultura enfortir la música i l'expressió de Sant Celoni. Per tant, recolzem la proposta i els animem a seguir en aquesta línia de treball.
Molt bé, Raül. Propera, Carmen.
Sí. Me he estado leyendo muy atentamente toda la documentación referente a este punto. Quizá entramos en una parte del proceso que ya está prácticamente decidido, pero desde Iniciativa Parc Catalunya i Ves quisiera hacer una puntualización a este punto. Me parece que un presupuesto de 515.928.000 euros de liquidación económica para el curso 2009-2010 y para 317 alumnos me parecen desproporcionados para un ayuntamiento como el de San Celoni, con un presupuesto de 20 millones. Y me parece más desproporcionado aún cuando hay jóvenes de la edad entre 16 y 20 años que no se han podido admitir en la escuela de adultos para cursos puente de acceso a grado medio o acceso de grado superior. Estamos planteando la continuación de la concesión de esta actividad a una empresa con una partida de subvención total de 413.000 euros, más o menos, de los cuales la Generalitat deberá aportar, si no recorta, 139.000 euros y pico. En principio, estamos hablando que las aportaciones económicas de la Escuela de Música deberían ser a tres partes iguales, Generalitat, Ayuntamiento y cuotas. Y en el presupuesto vemos que no es exactamente así. Y el Ayuntamiento asume el papel de cojín económico, ampliando su aportación en caso necesario. Esto también queda reflejado en el plec de cláusulas administrativas que regirán el contrato de gestión del servicio municipal del Centro Municipal de Expresión de San Celoni. Es el apartado 23 de derechos y obligaciones de las partes. En este apartado indica que el ayuntamiento es el responsable de mantener el equilibrio financiero de la concesión. Y a este efecto habrá de compensar económicamente al concesionario por raó de las modificaciones que le ordena introducir el servicio de incremento de las despesas. Es decir, si la Generalitat deixés de pagar la seva cuota, això ho tendría que asumir l'Ajuntament. Amb aquestes condicions, una concessió per 6 anys ens sembla hipotecar l'Ajuntament de Sant Celoni. Més ara, que n'hi ha una situació de crisi en què nanos de 16 a 20 anys estan quedant fora de l'escola reglada, que necessiten aquest camí per iniciar-se al món del treball. Es verdad que hay entidades que utilizan el recinto. Explica que hay entidades, que hay teatro. Es una formación enriquecedora, es cierto, pero no es básica. A partir de aquí, nos gustaría poder tomar decisiones sobre valores y objetivos de baremos numéricos y equivalentes. Es decir, poder comparar indicadores de diferentes escuelas municipales calculados sobre unos mismos criterios. Yo he hecho un borrador con unos indicadores que se utilizan habitualmente en otro tipo de estamentos, en la industria, por ejemplo. Y en estos, a ver si lo encuentro, yo os lo podré pasar, incluso yo los modificaría con un técnico, pero en él se podrían ver de forma objetiva y comparativa lo que nos interesaría en este caso, que sería el porcentaje de subvención que le pertoca al alumno en qué escuela. Y de una forma gradual y con criterios sociales también, por ejemplo, si en una escuela hay un fracaso de un tanto por ciento y en otra hay otro indicador contado de la misma manera, podríamos llegar a determinar de una manera correcta el mismo nivel de las escuelas. Por ejemplo, voy a explicar unos cuantos indicadores, los voy a enunciar. Por ejemplo, podrían ser plazas disponibles, inscripciones aceptadas y ok, alumnos no aceptados, porcentaje de inscripciones aceptadas y ok respecto a plazas disponibles, subvención del ayuntamiento en euros, subvención de la Generalitat en euros, cuota de los alumnos en euros, porcentaje de estas subvenciones por alumno sobre el total de la liquidación económica anual escuela. Con estos números dispuestos en una tabla año por año podríamos ir comparando y equiparando las escuelas con unos valores equitativos entre ellas, de tal forma que no estuviéramos hablando de un montón de papeles, que yo de verdad no entiendo por qué no puede ser informático, lo vuelvo a decir, en que me dicen que tengo que decir sí o sí que se hace una concesión por una cantidad de dinero. Y yo no puedo valorar, desde mi punto de vista, yo no puedo valorar si esto es equitativo, si es representativo de las necesidades del pueblo respecto a otras escuelas y si es equitativo en cuanto a subvenciones. Por tanto, quiero hacer constar que me gustaría, bueno, después de hablar del secretario, no sé, tendré que votar que no, porque yo quería dejar constancia de esto, que me haría falta para poder valorar esta concesión dos cosas. Primero, la valoración económica de la gestión de la Escuela de Música desde el Ayuntamiento, sin concesionario, para saber cuánto supondría económicamente al consistorio en ese caso. O sea, saber cuánto valdría el Ayuntamiento si lo gestiona el Ayuntamiento y el que ya está hecho. Y por otro lado, la valoración según una tabla comparativa, de tal manera que los indicadores de porcentaje de subvención, rendimiento de la escuela, ocupación, costes salariales por alumno y hasta un total de 47 indicadores o una numeración parecida o ratios propuestos tengan un equivalente entre las diferentes escuelas del municipio, de tal manera que puedan llevar a cabo un seguimiento objetivo y una igualación de los criterios a valorar de forma gradual y con criterios sociales a lo largo de estos 4 años de legislatura. Bueno, yo quería comentar esto. Por estas razones, considero que tengo que votar en contra de la Escuela de Música, porque mi intención era aprobar la concesión por un año, hacer una valoración de este tipo y no hipotecar el ayuntamiento con una subvención realmente, creo, muy exagerada. Los números me dicen que 515.000 euros es mucho en proporción con el presupuesto y más a más en estos momentos en que hay chicos que salen de la ESO y es que no saben dónde ponerlos, porque no hay plazas, no solo en San Celoni, sino todo el entorno, en Granollers, en Llinars y en otras poblaciones cercanas. Por tanto, tengo que decir que voto en contra de la concesión de la Escuela de Música. Muchas gracias.
Bé, Dani, endavant.
Hola, bona nit. Bé, tampoc és una sorpresa el que us anem a explicar ara. Coneixeu de sobres el posicionament de la CUP al respecte. Ens hem manifestat ja en repetides ocasions en aquest ple municipal la nostra aposta per un model socioeconòmic basat en l'estat social i en la prestació i gestió pública dels serveis públics. La funció, nosaltres entenem que la funció dels serveis públics no ha de ser la generació de beneficis econòmics i molt menys per una empresa privada. La seva funció ha de ser garantitzar drets socials als ciutadans i complir una funció social. Això vol dir que l'administració pública hi ha d'invertir per assegurar, en primer lloc, i sobretot l'accés universal al servei i evitar que ningú es quedi exclòs per motius econòmics. En segon lloc, la igualació en el tipus de, en el tipus i qualitat del servei rebut per tots els ciutadans. I això només es pot fer a través de la gestió pública i directa del servei, amb matrícules gratuïtes o quasi gratuïtes per a aquelles famílies amb rentes més baixes. Garantitzar drets socials als ciutadans no és gratuït, igual que tampoc és gratuït garantitzar drets civils i polítics, però constitueix una obligació de tot govern que s'autodenomini d'esquerres establir unes prioritats econòmiques pressupostàries que permetin garantitzar aquests drets a tothom per sobre d'altres partides. En contra d'aquest model, si avui s'aprova aquesta concessió, aquest ple municipal tornarà a ratificar la seva aposta pel model neoliberal de privatització dels serveis públics de la nostra vila. La gestió privada de serveis públics és una forma de privatització i la privatització de serveis públics es pot fer de tres maneres. La primera, mitjançant el canvi en la titularitat del servei del sector públic al privat. La segona, mitjançant la liberalització o de regularització d'activitats prèviament restringides al sector públic. I la tercera, mitjançant la provisió de serveis en determinades condicions per l'empresa privada. Repetim, la gestió privada dels serveis és una forma més de privatització dels mateixos. El procés de privatització dels serveis públics que s'inicia a l'Estat espanyol a partir dels anys 80 i 90 no només va afectar el sector públic estatal, sinó que va afectar també l'àmbit local a través dels concursos de contractació pública que cedien la gestió dels serveis a l'empresa privada. El concurs de contractació pública per cedir la gestió d'un servei públic de formació i educació a una empresa privada que avui s'està aprovant entra dintre aquesta lògica neoliberal de mercantilització dels serveis públics. Una lògica que fa que els ciutadans deixin de ser subjectes de drets socials per convertir-se en mers clients de serveis gestionats per l'empresa privada segons la lògica del mercat. Per tots aquests motius, des de la CUP votarem en contra. Volem deixar molt clar que no estem votant en contra de cap persona, ni de cap empresa, ni tenim res personal contra ningú. Entenem perfectament que tothom es guanya la vida com sap o com pot. I estem votant en contra d'un model, del model neoliberal de gestió dels serveis públics. El model que nosaltres defensem pel centre d'expressió és un altre. És un model basat en tres elements. El primer, apostem per un centre d'expressió municipal gestionat directament per l'Ajuntament, on tots els beneficis del propi serveixi o reverteixin en mans, no en mans privades, sinó en la caixa de l'Ajuntament per tal d'aplicar aquests diners en polítiques socials. No estem plantejant res utòpic, ni de l'altre món, sinó una cosa totalment possible. Des de la CUP vam aconseguir municipalitzar l'escola Bressol al Blauet i aquesta funciona correctament. La nostra proposta s'ha demostrat que és totalment factible. A més, existeixen informes que demostren que avui en dia el Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni genera beneficis econòmics. Per tant, la decisió d'apostar per un centre públic o de gestió privada és, avui, no una decisió econòmica, sinó que és una decisió ideològica. El segon element, apostem per concebre el Centre Municipal d'Expressió no com un servei que funcioni sota la lògica del mercat, sinó com un dret social i això és una lògica redistributiva. Això vol dir que hi ha de poder accedir tothom, però amb un preu de matrícula variable. Aquelles famílies amb patrimoni i rentes econòmiques més altes haurien de pagar més que una família amb un patrimoni o rentes més baixes. El tercer element, apostem per un centre municipal d'expressió amb un model d'educació popular, diferent al que segueix actualment. La nostra proposta passa per bastir un centre de mercat caràcter social, que generi totes aquelles dinàmiques necessàries i que ajudin a assolir una major inclusió social. I així universalitzar de debò els aspectes culturals que s'hi treballen. Convé no oblidar que les pràctiques culturals venen determinades per la posició ocupada, de classe ocupada. És a dir, unes determinades condicions de possibilitat acoten el marc de les pràctiques culturals que conformen la nostra quotidianitat. No obstant, massa sovint les institucions ofereixen espais i activitats culturals que acaben sent compartits per membres d'un mateix sector social i que difícilment s'obren a membres d'altres situacions socioeconòmiques. Malauradament, aquesta és una dinàmica que trobem en la conformació de l'alumnat del Centre Municipal d'Expressió. Malgrat els intents de correcció portats a terme, com el projecte xarxa, la bonificació, les taxes, etc., la major part de l'actual alumnat procedeix d'un sector social força delimitat, generant-se un procés de pseudoelitització que perpetua la reproducció d'un únic model cultural, cenyit principalment a la lògica de l'alta cultura, obviant la multiplicitat d'aproximacions al món de l'expressió artística. De fet, en l'informe de valoració de la proposta presentada per l'empresa, el propi Comitè Tècnic de l'Ajuntament valora com a debilitat el fet que en la proposta presentada no hi apareixien d'altres activitats culturals més properes al que entenem com a cultura popular. Citant textualment l'informe, no hi ha referència sobre una proposta d'arts escèniques que són potencialment dimensionables i programables com a d'altres modalitats d'expressió, exemples, el circ, el transformisme, les varietats, etc. Així mateix, no hi ha una anàlisi i o proposta sobre altres arts, com les visuals, les plàstiques i gràfiques, tals com la pintura, escultura, gravat, ceràmica, fotografia, vídeo, etc. És des d'aquesta perspectiva que proposem una mira dinàmica al fet cultural i volem posar damunt de la taula propostes d'acció basades en les persones, indistintivament de la seva procedència geogràfica i cultural o la seva situació econòmica. Aquesta necessitat universalitzadora es fa més necessària en moments com els actuals, estem immersos en una profunda crisi econòmica i social. D'aquesta manera, caldria que el present Ajuntament, essent conscients de l'altíssima conscienciació que té davant els efectes perniciosos de la crisi econòmica i social, actués amb valentia i potenciés un nou model de polítiques culturals i educatives amb l'objectiu d'esdevenir un referent de qualitat i universalitat per a tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i de la Batllòria. Des d'aquesta perspectiva, ja vaig acabant, una gran passa per potenciar l'esperit inclusiu i universalitzador del Centre Municipal d'Expressió. Passaria per recuperar-ne la gestió amb l'objectiu d'iniciar una tasca de transformació total que permeti acostar la gran amalgama de cultures i expressions artístiques existents a tots els sectors socials de la població, i sigui quina sigui la seva classe social, procedència o nivell d'instrucció. Gràcies. De fet, si hi he de votar, doncs votem en contra, em sembla que ja ho he dit, però ja està.
Queda clar. Júlia, la regidora.
Bona nit. Per aclarir que quan es parla del pressupost de 510.000 euros no és d'escola de música, és de centre municipal d'expressió. Ho dic perquè a vegades hi ha aquesta confusió. I el que és centre municipal d'expressió és escola municipal de música, és l'escola municipal de teatre, és la gestió dels espais de l'Ateneu, la sala gran, la sala petita, els bus d'assaig i les aules. I també l'oferta complementària, els tallers trimestrals i altres activitats de dinamització cultural que es fan. El que és el pressupost només de l'escola de música, aquest seria de 410.000 euros i està repartit en terços. Llavors el Departament d'Ensenyament de la Generalitat aporta 139.000 euros, les quotes de les famílies 140.000 i l'aportació de l'Ajuntament 130.000 euros. Ho dic per aclarir el tema pressupost. Després jo coincideixo amb el que ha dit el Raül. La veritat és que l'escola funciona bé, està molt ben valorada per les famílies, fa una feina de cohesió social i de dinamització cultural. Tot és formació, a vegades es diu és que en altres coses nois que es queden sense matrícula, però és que la música i el teatre, l'expressió artística també és formació i això també s'ha de valorar. També s'està fent un esforç per incorporar nens amb necessitats educatives especials, provenents del Pla Educatiu d'Entorn i del projecte Xarxa. Jo coincideixo amb vosaltres en que això s'ha de millorar, que s'ha de diversificar l'alumnat de l'escola de música, en això estem totalment d'acord, perquè nosaltres estem tancant un procés que ens hem trobat obert i que s'ha de fer així. Però jo us emplaço que aquesta feina també es pot fer des de la comissió de seguiment, però jo coincideixo amb la diagnosi que potser l'alumne hauria de ser més divers, més plural i obrir-nos a nens que amb necessitats educatives especials.
Cal alguna paraula més?
Sí, però una mica per art, que ho hem trobat una mica incoherent. Sí que us heu trobat aquest tema ja sobre la taula i mig tancat, però també en el darrer ple de l'última legislatura va votar a favor del del plec de condicions. Per tant, vull dir, encara que us ho heu trobat a mitja, sí que hi vau votar a favor.
Nosaltres valorem com funciona i com està funcionant l'escola de música, però també és veritat l'altre, que nosaltres ens hem trobat aquest procés, però nosaltres valorem el funcionament de... Pues jo coincideixo amb la valoració que ha fet el Raül.
Francesc?
Bé, reafirmar-nos en el plantejament que hem fet des del primer moment i puntualitzar una cosa: no hem de confondre el que és la gestió de les decisions municipals, que depenen no de qui està gestionant, sinó del propi equip de govern, del ple, quan aprova uns pressupostos, que decideix dotar unes determinades dotacions econòmiques, que és qui marca els preus. Per tant, hi ha molts dels elements que heu posat sobre la taula, no els gestiona, en aquest cas, l'empresa que gestionarà i portarà l'escola de música, sinó és el propi ajuntament que marca els seus criteris de com ha de ser l'accés, projecte xarxa i altres mecanismes que es varen posar en funcionament la darrera legislatura, pretenien obrir la porta de l'escola de música a altres col·lectius que, de manera espontània, segurament per la situació cultural, formativa, dels seus entorns familiars, ja ni tan sols es plantegen accedir-hi. Per tant, cal fer alguna cosa per facilitar que hi accedeixin i a vegades per, d'alguna manera, anar-los a buscar i acompanyar-los en l'accés. Això és una mica el que fèiem el projecte xarxa, que es pretenia fer això. Segur que això és millorable, segur que aquí tenim feina a fer, però no confonguem, això no ho fa qui gestiona directament el dia a dia. Per tant, qui organitza les classes, qui li dona el nivell formatiu, musical, jo crec que han fet una molt bona feina en aquests 6 anys, han posat la cultura musical al municipi a un molt bon nivell, a nivell d'indicadors, i a la Diputació fa estudis comparatius d'indicadors de diferents escoles de música. L'Escola de Música de Sant Celoni és un referent i sovint se'l ve a buscar i es porten a escoles d'altres municipis a veure l'Escola Municipal de Sant Celoni pel seu bon funcionament i pels seus bons resultats. Per tant, crec que no hem de confondre les dues situacions. Evidentment són models, cadascú defensa un determinat model. Nosaltres pensem que aquest és un model que ha donat un molt bon resultat en quant a la demanda i al nivell formatiu que ha donat, un molt bon resultat per l'activitat i la implicació municipal que el propi equip que ho ha gestionat ha tingut al llarg de tots aquests anys. Exemples en tenim molts de recents, la seva implicació amb el que ha estat la llegenda del Soler Vilardell, la creació de la principal del Ferro i l'orquestrina del Filferro, la participació en una activitat teatral com Full Monty fa poc, el participar d'una manera directa en la Rafael Ferrer, tallers de teatre i activitats directes a escoles de Sant Celoni i del Baix Montseny. És a dir, allò que com a municipi pensem que ha de tenir ha donat la resposta que li demanàvem, no? I crec que ha posat aquests nivells fa pocs dies a una activitat musical que es va fer al carrer. La major part dels grups que estaven actuant tenien, si no tots, algun membre, algun dels músics que s'havia format a l'escola de música. Per tant, pensem que la resposta, el resultat, és molt positiu. Per tant, jo diria, no confonguem el que és la gestió del dia a dia de l'activitat i la seva implicació amb altres decisions que, evidentment, són municipals i que les haurem de discutir segurament en el proper pressupost, perquè aquí és on es decideix quina és la participació municipal que es decideix fer en l'escola de música o a l'escola d'adults o a les altres escoles. I, per tant, tampoc hauríem de confondre el que és la formació arreglada amb altre tipus de formacions.
Sí, Carme.
En ningún momento se pone en duda de la capacidad, de la importancia e incluso de todo el esfuerzo de trabajo que están haciendo en la escuela, ¿no? Y es muy importante para un municipio tener una escuela de expresión musical. Es una garantía de, pues, de cultura dentro del municipio. No estoy cuestionando en ningún momento este tema. Lo único que pongo sobre la mesa es precisamente la gestión municipal, o sea, una valoración objetiva de cómo se dan las subvenciones a los diferentes estamentos educativos de la, del ayuntamiento. Si es en el presupuesto será dentro de un año. Aquí se está haciendo una concesión para 6. Entonces, yo no sé si dentro de un año aún faltarán 50 plazas en el SAC Sala para chavales de 16 años. Y me parece mucho mejor destinar una parte de esa subvención a chavales que tienen 16, 17 años, que tienen que seguir una escuela reglada, canalizar esa formación, que en otro tipo de educación, que sí que es muy importante, pero no es básica. Y entonces habrá que compensar esa diferencia de subvención pues con otros elementos, que pueden ser las cuotas o otra cosa que nos podamos inventar. Lo único que digo es que nos estamos hipotecando el ayuntamiento en 6 años, cuando ahora mismo la situación de educacional y también, por supuesto, por la situación de paro de juvenil, pues no tienen la salida de trabajar, pues van a estudiar. Pero es que un padre quiere que esté estudiando, que esté formándose. Incluso chavales que a lo mejor han empezado a estudiar, lo han dejado, encuentran trabajo, se van al paro y necesitan encontrar un sitio para reciclarse profesionalmente. No estoy valorando en absoluto lo que es la gestión de la escuela de música ni lo que están haciendo en esta escuela, que seguro que es fantástico. Estoy valorando que como gestión municipal nos tenemos que plantear cómo se determina de forma objetiva, con indicadores de numéricos, de matemáticos, entre escuelas, reglados a lo mejor por un técnico que determine, no, esto en esta escuela no entra, pero en esta sí, no tengo porque yo he hecho un borrador y a lo mejor ni mucho menos voy a llegar a la categoría de un técnico municipal, pero sí marcar unos indicadores comunes entre las distintas escuelas, comparativos, de tal manera que a final de año podamos decir, bueno, pues esta escuela ha conseguido un 80% de esto, un 70% de esto y un 50% de esto. La otra escuela, ¿cuánto? Y entonces valorar socialmente hacia dónde se tiene que derivar la inversión del ayuntamiento, que es la obligación como municipio de aportar a la sociedad del pueblo poder tener acceso a unos estudios básicos antes que otro tipo de estudios que son necesarios, por supuesto. Es lo único que quería puntualizar yo. Muchas gracias.
Sí, Dani.
Sí, jo també. Només puntualitzar una cosa, Francesc. Em sembla que saps de sobres quin és el nostre discurs sobre aquest tema i saps de sobres que en cap moment hem dit si la gestió de l'escola música és un 10, és un 5 o és un 0. Només diem que tenim uns altres objectius i ho has comentat tu, el model de poble. Potser el model de poble que voleu vosaltres i que volem nosaltres és molt diferent. Va, potser el model de poble que voleu vosaltres va destinat a una certa classe social. Nosaltres volem universalitzar aquests serveis perquè tothom hi pugui accedir. Jo crec que amb això queda clar, en cap moment hem posat un 0, un 5 o un 10 a la gestió de l'escola de música. Ah, ho dic perquè també puntualitzar, perquè no hi hagi confusió.
Jo diria que el temps jo diria que està dient que es va estar encertat en el seu moment quan es va decidir fer una escola de música municipal, es va fer l'estudi corresponent d'implantació del servei, el tema econòmic, tot això es va estudiar per part de l'Ajuntament i creiem que els resultats són evidents a nivell de qualitat cultural, de formació, i així s'han comentat per part de Raül, de Francesc, bueno, i una mica ho heu refrendat, de que Déu-n'hi-do la quantitat de gent que s'ha introduït en l'ensenyament musical, i en tenim exemples, s'han comentat alguns dels exemples, però no? El Som Músic de Som Sant Celoni de l'altre dia mateix era un èxit aclaparador, o la final del Sant Celoni Sona, no? Que hi havia la majoria de joves de Sant Celoni, una bona part, i formats en l'escola de música municipal. Jo crec que tot això reafirma que va ser un encert fer una aposta, i amb els ensenyaments jo diria que de vegades de mal comparar. Hi ha ensenyaments que no són reglats o no obligatoris, com pot ser l'escola de música i com pot ser el Blauet, l'escola Bressol, que també venen regulats i venen, hi ha un interès per part de l'administració autonòmica de que també tirin endavant, que hi hagi, diguem, un sacrifici compartit per part dels ajuntaments i l'administració, i així es fan els convenis corresponents on s'intenta que la seva, diguem, viabilitat econòmica vingui donada per terços, no? Un terç les famílies, un terç l'Ajuntament i un terç la Generalitat, i això en aquests dos casos els paràmetres són iguals. També s'ha de dir que s'ha fet un esforç en tot el plec de condicions per part dels tècnics de l'Ajuntament, que crec que s'ha de destacar, de mirar, d'acotar i de puntuar i de valorar les coses que podien aportar diferents empreses o diferents gent que es presentés, i en aquest cas només ha estat una, i creiem que és important la valoració. També s'ha de dir que la inversió que han plantejat és del 5% del benefici, o sigui, pràcticament el benefici se'l mengen amb l'aportació que fan d'inversió en la mateixa escola. Crec que també és una cosa a valorar, i jo crec que alguns dels paràmetres que s'han comentat estan sobre la taula. Jo diria que estan sobre la taula per part de tothom, d'intentar augmentar la diversitat de l'alumnat, que també és diversa, també és diversa, perquè aquí, i segurament en el públic que ens acompanya, el que ens escolta, hi ha gent que porta el nen o nena, fill o filla, a l'escola de música, i segurament amb esforços importants per la quota que han de pagar, però també és un esforç important per part de l'Ajuntament i de la Generalitat, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya. Crec que ha estat encertat i els resultats són una evidència. Altra cosa que hi hagin, com deia, hi ha coses que és difícil de comparar, i fins i tot els temps també van canviant, i potser el que anys enrere amb alguns cursos de l'escola d'adults diguem no hi havia no excés d'alumnat, no hi havia més alumnat de les ofertes que hi havia, però els temps de la crisi econòmica també ajuden, o en aquest cas per desgràcia, però també és bo perquè els joves s'intenten formar cada vegada més, no? Segurament haurem de corregir, si algun curs no hi ha hagut prou places, veure la manera de que es pot corregir en el cas del que en diem escola de formació, escola d'adults. I això em sembla que és voluntat de tots els grups municipals de fer esforços, i tots ho dèiem i tots ho intentarem, de fer més esforços per tal de que tots els ensenyaments o la majoria d'ensenyaments es puguin donar des de Sant Celoni de joves. I això fa anys que es va començar d'intentar, si hi havia fracàs escolar, i hi ha un exemple que és el que en dèiem el PTT d'abans, el PQPI d'ara, vull dir que ja es va començar a fer una tasca de cohesió social de nois o noies que, diguem, tenien un cert fracàs escolar, i els resultats, per exemple, només d'això s'han demostrat ser positius, que són joves que continuaven estudiant i que s'integraven en el món laboral. Jo crec que i ara hem de fer més esforços, i això està clar que els pressupostos d'aquests darrers anys, els pactes que hi ha hagut a nivell pressupostari, doncs han intentat fer èmfasis i posar més més recursos per tal que això es pugui incrementar, i aquesta és la voluntat de l'equip de govern, i segur que és compartida per tots els grups municipals. Sí, Francesc.
Puntualitzar d'alguns comentaris que s'han fet. El model que volem, el que ens pugui separar a uns grups a altres, a vegades és més dialèctic que real. Teníem clar en la darrera legislatura que el tema de la formació s'havia de potenciar, i des d'aquest punt de vista no seria possible el que estàs posant sobre la taula de potenciar la formació, ajudar els nois i noies que no han acabat l'ESO o que necessiten poder fer el salt cap a la formació de grau mig o grau superior a través de l'escola d'adults de Sacsala. Això segurament tindria dificultats si no haguessin fet l'aposta de construir un equipament que donés resposta present, i sobretot que donés resposta de futur per les possibilitats de creixement que tenien, no? Per tant, en aquell moment s'havia de prendre una decisió, i vàrem entendre que aquesta era la decisió que s'havia de prendre. Molts municipis van decidir altres coses, perquè a més a més va ser una decisió que no era fàcil, perquè es va tenir que fer el projecte i construir en menys d'un any, cosa que no va ser tècnicament gens fàcil, va ser bastant complexa de poder-ho tirar endavant, però va ser una aposta perquè enteníem que això és el que el municipi necessitava, però no solament per ara, perquè això queda pel futur, i per tant a partir d'aquí, bé, en el seu moment caldrà decidir en el pressupost quina dotació hi destinem per potenciar més aquest aspecte o l'altre aspecte. I després una hipoteca ens han d'entrar en molts més detalls. Bé, la gestió directa, vist des d'aquest punt de vista, també és una hipoteca. Sí, per tant, no, és dir, el que sigui gestió directa o indirecta no canvia la manera de veure-ho. És dir, si decideixes contractar funcionaris, contractar treballadors a l'Ajuntament perquè gestionen l'escola de música, bé, no els faràs fora d'aquí 3 anys. És a dir, crec que és optar per un determinat model de gestió, que no d'accés o de model cultural pel municipi, que això es regula evidentment des del propi ajuntament. Per tant, jo crec que hem fet, seguim fent i continuarem fent una aposta per la formació en general, per la formació cultural, ajudant, estimulant i pensant que la gent emprenedora, la gent que tira endavant projectes, que és capaç de muntar una empresa, en aquest cas de muntar una empresa, gestionar un servei públic i fer-ho d'una manera estupenda, perfecta durant tots aquests anys, jo crec que aquest és un valor, i és un valor que nosaltres com a model pensem que també és positiu, per tant que pensem que s'ha d'estimular. Si la gestió hagués estat dolenta, si qui ho portava no ho hagués fet bé, és probable que s'hagués plantejat un model diferent. De la mateixa manera que amb gestió directa, hi ha hagut algun municipi que s'ha replantejat la decisió que havia pres perquè no els estava funcionant un determinat servei públic que tenien. Per tant, tots estem d'acord en que hem d'obrir les portes a tots els col·lectius, a totes les persones, sigui quina sigui el seu nivell econòmic o la seva situació social, i hem de fer els esforços necessaris per donar-los accés. Aquí estem tots totalment d'acord.
Bé, si sembla, jo crec que... Carme, doncs, engega't. Sí.
Mira, esto es el plec de cláusulas administrativas que habéis dado con el número 6. Entonces, en el apartado de lo que son los deberes y los derechos de cada una de las partes, dice que son derechos y obligaciones del ayuntamiento as previstos expresamente al present plec. Vale. Ni a unas potestats... que diu intervenir el servei, rescatar la concessió, suprimir el servei, extingir el contracte, tot això són potestats de l'Ajuntament, però també té unes obligacions, ¿vale? I dintre de les obligacions n'hi ha una que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és mantenir l'equilibri financer de la concessió. Aquest efecte haurà de compensar econòmicament al concessionari per raó de les modificacions que li ordeni introduir el servei que incrementin les despeses per les concurrències de circumstàncies anormals, imprevisibles o sobrevingudes que determinin en qualsevol sentit la ruptura de l'equilibri financer. En cas que l'administració dictés acord respecte al desenvolupament del servei que no tinguin transcendència econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels mateixos. Aquí diu, i jo entenc, que l'Ajuntament és responsable de mantenir l'equilibri financer de la concessió que s'otorga en aquest document. És a dir, que si per exemple la Generalitat digués que no aporta la seva subvenció, que hagués fallida de no sé quantos bancos, jo què sé, coses, circumstàncies anormals, imprevisibles i sobrevingudes, és l'Ajuntament el que té que mantenir pagant tot això i la diferència. És això perquè dic lo de la hipoteca, per aquest paràgraf.
Però per aclariment, aviam, en les concessions, no, legalment s'hi ha de posar, a concessió amb una empresa, s'hi ha de posar. També hi ha unes obligacions i l'Ajuntament pot rescatar si no compleixen el servei, pot sancionar, etc. Però abans s'ha comentat, ens trobaríem el mateix si el servei fora directe, si la Generalitat et treu la subvenció i tens un personal que fa 5 anys, 7 anys, 8 anys que el tens aquí i per haguessis de tancar o despatxar la gent, hauries d'indemnitzar com pertoca, no, els drets laborals dels treballadors. Vull dir que estaríem en una situació semblant, però és que això, qualsevol concessió que l'Ajuntament fa, qui diu el contracte d'escombraries, no, quantitat de tots els contractes que l'Ajuntament té, això ja ve regulat per llei, s'hi ha de posar forçosament. Clar, és diferent el funcionament entre empreses privades, administració, que fa un concurs i que ho ha de posar. Però ja dic, seria semblant si el servei el portéssim, no, com a ajuntament, perquè els costos derivats del tancament d'un servei serien molt importants. Jo, per damunt de tot, jo crec que ja dic, quan es va encetar i es va decidir tirar endavant l'escola de música, tots els grups municipals hi vam estar d'acord i es va tirar endavant. Crec que ara hi ha alguna discrepància amb algunes apreciacions o amb el tema de gestió, però que no és el fons. Jo crec que la valoració de tots, i sí que s'ha comentat que és positiva de l'escola de música, de la seva història, de la seva gestió també s'ha de dir, i s'ha de dir, no?, amb lletres majúscules, perquè ha funcionat, tira endavant i tenim els resultats que són evidents. Jo crec que, i a més, el plec ho diu, si hi hagués un problema de que no funcionés, etc., l'Ajuntament té tota la potestat per fer el que hagi de fer, rescatar la concessió, tornar a fer un concurs, passar-ho a gestió directa, etc. Jo crec que no estem en ca, no? Estem en una situació, diguem, de normalitat i de continuïtat d'un servei, per mi, bàsic en el municipi actualment, bàsic. Gerard,
fem-ho. No tinc gaire veu, tot constipat. Només un parell de coses, s'ha dit, s'ha d'obrir portes, s'ha de treballar des d'altres punts, des de pressupostos, des de beques, des de tal. Això es porta temps fent-ho, pel que es diu, i no ha donat resultats. Poder el resultat este ja més de soc arreu. Després, pel tema de dius, és un, ha funcionat? Sí, però la societat canvia. Vull dir, tal com estàvem fa 5 anys, no estem ara. Els nivells de cohesió varien molt més, la crisi segueix, cal treballar molt més i aprofitar molt més les eines que tenim per cohesionar la societat i per treballar per evitar les desigualtats, i estem desperdiciant una oportunitat per fer-ho.
Segur que anirem avançant, segur que avançarem, no?, conjuntament. Si sembla, doncs, passaríem a la votació, que en aquest cas els grups ja han manifestat el seu vot, el grup d'Iniciativa i de la CUP vota, no?, en contra, i el grup de Convergència vota a favor, no? Per tant, quedaria aprovat aquest punt amb 14 vots a favor i 3 en contra. Passaríem a la part, si no hi ha cap moció, que no és el cas, que no s'ha avisat. Passaríem al control de l'equip de govern municipal. El punt 9, informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i la regidoria de seguretat en els mesos d'abril, maig i juny. Això està a la vostra disposició, totes les resolucions, no? A més, no són d'aquest trimestre anterior. El punt número 10 seria donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en els mesos d'abril, maig i juny, no?, que també estan a la vostra disposició, i la més gran quantitat de contractacions en aquest cas són per pla d'ocupació, el darrer pla d'ocupació que es va encetar l'1 de juny. Per tant, passaríem al darrer punt de pregs i preguntes. Carme? És que està a l'esquena i no... Doncs Carme, pregui que ho pregunta.
M'agradaria demanar quina previsió hi ha per la instal·lació de l'Indalés i Lucilla, que està completament nova, amb les portes tancades. Quina previsió n'hi ha de posar-ho en marxa, fer-ho actiu, aquesta instal·lació, quan les persones que inclús estan assignades per entrar-hi estan esperant que les diguin alguna cosa, i sembla ser que han enviat una carta dient-los que, bueno, que de moment no n'hi ha res i ja les avisaran quan estigui. N'hi ha una previsió de temps o no n'hi ha pressupost?
No, el problema que hi ha és que la previsió que hi ha és que la Generalitat, fins i tant no aprovaven els pressupostos, no es podia tirar endavant el conveni corresponent per tal de que les 20 places que estan concertades tinguessin assignació econòmica i es pogués tirar endavant la instal·lació. Està en aquest moment, que és el que en el seu moment es va pactar.
Ah, si no n'hi ha data, no se sap.
No, almenys no avançar cap data, que després pecaríem de... No? De dir una data sense tenir la certesa de que es pogués encetar. De fet, s'han donat diferents dates i em consta que hi ha gent que deia, no, és que s'obrirà el juny, s'obrirà el juliol.
Després de l'agost, això és el que la gent li van comentant, la gent que té llista d'espera els avis per entrar allà, però
doncs,
sembla
doncs,
ser que no.
Jo crec que és millor dir, els pressupostos, si no recordo, es van aprovar ahir de la Generalitat, i a partir d'aleshores és quan s'han de signar els corresponents convenis, que vol dir amb l'assignació econòmica corresponent per tirar endavant. Gerard?
Sí, nosaltres portàvem tres preguntes i un prec, però bueno, veiem que una de les preguntes més o menys ja s'ha contestat, però volíem fer-hi més incidència perquè és una preocupació que tenim també en l'obertura del centre de dia, i volem incidir-hi remarcant que el dia 19 de març del present any es va inaugurar per part de l'anterior govern de Convergència i Unió i el conseller de Benestar Social de l'actual govern de la Generalitat. Aquesta notícia va aparèixer publicada al web de l'Ajuntament i als mitjans de comunicació locals. I a dia d'avui encara no està obert. D'això fa més de 4 mesos. Volem ficar de manifest que si les coses encara no estan, doncs tampoc caldria inaugurar-les. Volíem preguntar en quin estat es trobava, però ja ho has contestat.
Bueno, ja he contestat. Jo, el meu parer és que normalment les coses s'han d'inaugurar quan estan ja en funcionament, com es fa normalment amb les escoles, no? Que estan en funcionament i aleshores s'inaugura.
Bueno, acabeu. També des del CUP considerem un tema, un altre tema, una altra pregunta. Considerem que el suplement salarial que suposa la figura dels coordinadors d'àmbit implica un increment de les desigualtats salarials entre els treballadors municipals. Nosaltres sempre ens hem oposat a aquesta mesura que unilateralment va prendre l'anterior equip de govern. La pregunta és si es té pensat eliminar aquesta figura generadora de desigualtats o es mantindrà. Després no sé si prefereixes anar contestant o...
Bé, nosaltres ens vam comprometre abans de final d'any de revisar l'organigrama que hi ha, bueno, que és un organigrama de fa bastants anys enrere, i posar-lo al dia, l'organigrama. Segurament aquesta figura no serà així, ni amb la quantitat de persones que estan de coordinadors.
La tercera pregunta és que a l'octubre del 2009 en aquest ple vam aprovar una moció que tenia com a objectiu apujar el sou de les dones que treballen en el servei de neteja dels edificis municipals. En l'anterior legislatura, en 2 anys, no es va posar a la pràctica, i posat que el Partit Socialista en aquell moment ho va aprovar i ara governa, si teniu pensat aplicar-ho.
Sí, s'ha demanat el conveni d'aquest sector per tal de comparar els salaris que s'estan pagant amb els salaris que es va dir de l'Ajuntament, i la idea és, si no recordo malament, s'haurà de fer el concurs l'any que ve, 2012, si no recordo malament, 2012-2012, i aleshores s'hauria de recollir en el concurs, encara que sigui un percentatge petit, però de passant-se el conveni, si és de mínims i si és molt baix. Entenem que s'ha de corregir. Un exemple d'això és, fa un moment que hem parlat de l'escola de música. En el seu moment l'escola de música, i ara també, doncs, regula els salaris a que siguin semblants als salaris de l'Ajuntament, perquè si no el que a vegades estem fomentant és salaris molt baixos.
A remarcar que hi ha molts convenis que els sous són molt baixos. És el cas també del que es va aprovar l'última mesa de contractació del que abans s'anomenava xec servei, que també creiem que és indigne per una institució que vol representar el poble, doncs, que es segueixi l'acord de les empreses que amb uns convenis molt baixos, doncs, exploten la classe treballadora, i es va aprovar per tots els vots a favor, excepte la CUP en aquest cas també. També tenim una quarta pregunta. També estem preocupats pel tema de les ambulàncies, de les retallades, i volíem preguntar si teniu alguna informació com a equip de govern i si es té pensat prendre alguna mesura.
Sí, en Jordi contestarà a les ambulàncies.
Quin dia va ser? Sí, deu fer un... més o menys un mes que vam tenir una reunió de l'àrea bàsica de Sant Celoni. Van venir representants de l'Ajuntament de Vallorguina, de l'Ajuntament de Gualba i de l'Ajuntament de Sant Esteve Palautordera. I nosaltres. I van venir representants de l'ICS, que en aquest cas va venir la directora d'àmbit del Vallès Oriental, de l'ICS, va venir també en aquesta reunió la directora del CAP de Sant Celoni, de l'ABS Sant Celoni, i també van venir la que és la l'Aurora Dueñas, és a dir, el que seria la directora del sector sanitari del Vallès Oriental, entre d'altres, perquè és de diverses zones, del Servei Català de la Salut, explicar com quedarien la, en principi el que parlaven era per explicar-nos com quedaria tot el tema de les urgències mèdiques durant l'estiu, no? Perquè hi haurien alguns CAPs, com de moment s'està fent també en altres territoris, a tot Catalunya, de fet, que tancaran durant l'estiu i que s'agruparan les urgències en altres llocs, no? O sigui que la gent s'haurà de desplaçar sobretot a la nit i en algun cas, com el cas de Gualba, doncs s'hauran de desplaçar a la Vall-llòria, no? Arrel d'això nosaltres vam fer la pregunta aquesta, què passaria amb les ambulàncies, i se'ns va comunicar que efectivament de les tres ambulàncies que un dia vam estar comentant aquí que tenim, que són dues ambulàncies de servei que en diríem de suport vital bàsic, que és l'ambulància normal, que hi va un conductor i un tècnic sanitari, i una ambulància de suport vital avançat, en el cas d'aquesta zona no hi va metge però hi va una infermera. Doncs d'aquest servei, d'aquestes tres ambulàncies que el tenim actualment 24 hores totes tres, ens havia arribat que passaríem a la meitat, o sigui que passaríem de 3 a 1 i mitja, diguéssim. O sigui, una que fes 24 hores i una que fes 12. Ens van dir que no seria així i que sí que hi hauria una retallada, però que seria una retallada de, si no recordo malament, eren de 8 hores nocturnes d'una d'aquestes dues ambulàncies de servei vital bàsic. És a dir, que passaríem de tenir dues ambulàncies de servei vital bàsic de 24 hores a tenir-ne una de 24 hores i una de, no de 8, eren de, i una de 18 hores. O sigui, hi haurien 6 hores que no hi hauria, que no prestaria el servei al vespre. En canvi, el suport vital avançat continuaria les 24 hores. És a dir, tindríem una retallada de les tres ambulàncies, una durant la nit. Això és el que ens van dir.
Bueno, gràcies per les respostes. D'això, bueno, seguim preocupats per això. Per últim, volíem fer un prec, que abans també la Carmen ho ha expressat en un dels punts, i és que demanem que ja per al proper ple que els expedients estiguin en format informàtic, tal com està funcionant en altres ajuntaments, com és el cas de Cardedeu. Cal fer-ho per evitar el consum de paper i per tal de fer una política institucional més àgil i que apropi també la política a la ciutadania. Per tot això, volem demanar a l'equip de govern que procedeixi en aquesta línia i esperem, doncs, veure si pot ser possible que al proper ple ja puguem disposar dels expedients via correu electrònic o format digital.
Bueno, senyor secretari, és possible?
En principi, sí.
Cap problema, vull dir que no, a nivell operatiu, I després que sí, que no? Perfecte.
Bueno, si no fos possible, voldria dir que molts ajuntaments estan infringint la llei de forma...
Dic tècnicament i no, a nivell... Alguna altra pregunta, prec? No? Només voldria fer un comentari per al coneixement de tothom que... Ahir es va signar el contracte del Museu del Bosc, el contracte de tirar endavant el projecte constructiu. Sapigueu també que està pràcticament acabada la passera de Can Drapé, que dèiem de Can Drapé antigament. Hem de destacar que ha estat una feina ben feta, no?, aquests darrers anys, i no?, com és normal, doncs això té continuïtat. Que demà es va al Departament d'Educació via Augusta per tal de posar sobre la taula temes que ens preocupen a tots, com pot ser l'escola Soler de Vilardell, la nova escola Soler de Vilardell, l'Institut Escola del Pallarola, la Tordera al pavelló, que ara no hi ha gimnàs i és el pavelló aquest que està pactat. O sigui, són aquestes, diguem, novetats que volia, no?, posar en coneixement de tots els grups municipals. També es va fer, sabeu que es va trobar una bomba de la Guerra Civil el dia 18 de juliol, en aquest cas, no?, allò va coincidir una cosa amb l'altra, i això és un tros de la bomba que es va fer explotar amb una pedrera i s'ha portat aquesta mostra. I també ho tindrà tothom, tots els regidors tindran una espècie de calendari d'ara fins a final d'any de les sessions de les juntes de govern, no? Dels plens i també de les informatives. Ja en dia, o sigui, els dijous que hi haurà ple, el dijous abans hi haurà la informativa. Crec que és bo tenir-ho i a primers d'any ja faríem el de tot a tot l'any. Si voleu, bueno, anirem per tothom. Aneu-vos en quedant un cada un i així arribarà. Esperem que arribi al final i tothom en tingui, si no... Bueno, ja te'l quedaràs. De vegades n'hi ha més, eh?
Estaria bé també que pogués estar en format electrònic, perquè segurament avui en dia tal com funcionem
no serà
més el dia en format electrònic que en paper, que és més àgil.
Estarà, si això a més a més estarà penjat a la pàgina web per coneixement de tots els ciutadans de les sessions ordinàries quan se celebraran. Com és normal, les extraordinàries no es podia fixar, però crec que és un avenç de que puguem tenir ja en el nostre calendari saber els plens que propers. Per tant, si no hi ha cap...
El casco, que és per a sortear-lo, el trocito de bomba és per a sortear-lo.
No, és perquè quedarà aquí a l'Ajuntament com a record.
Ah, quedarà aquí com a record.
Sí, quedarà aquí a l'Ajuntament. Es va demanar i s'ha portat una mostra. Moltes gràcies. S'aixeca la sessió.